L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'Infosap.
L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
És dimecres, dia 14 de maig. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap entrevistarem Antonio López, portaveu de Vox. A l'espai de portaveus estem analitzant aquesta primera meitat de la legislatura i avui entrevistarem Antonio López per parlar del balanç d'aquesta legislatura. I tindrem altres informacions d'àmbit local. FEM Sant Andreu celebrarà aquest dissabte la Festa del Canvi. Serà amb un acte en el Parc Central. Avui també en l'InfoSap comentarem els 181 anys de la creació de la Guàrdia Civil. De fet, l'acte es va celebrar aquest dimarts a la Comandància de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca, celebrant aquests 181 anys de la seva fundació. I avui parlarem amb Oriol Cusó, director de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca. Ho farem davant de l'inici del període de prescripcions per al nou curs 2025-2026. Aquestes i altres informacions seran les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap, la d'avui dimecres, dia 14 de maig.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Continuem amb la ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus. Avui ens acompanya Antonio López, que és el portaveu de Vox a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Ja sabeu que en aquesta ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus estem analitzant la meitat de legislatura. Ens trobem a l'equador de la legislatura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que sabeu que finalitzarà l'any 2027 i que va iniciar-se el maig del 2023. Avui, com dèiem, ens acompanya Antonio López, portaveu de Vox. Molt bon dia.
Hola, buenos días, Jordi.
Bé, en aquesta entrevista d'avui farem anàlisis, balanç d'aquests dos anys de legislatura. Quin balanç en fa d'aquesta primera part de legislatura per part de Vox? Després ja analitzarem a nivell personal i sobretot amb el que està realitzant el govern municipal. Però com a Vox, quin balanç en fa?
Bueno, nosotros consideramos que el balance es positivo, teniendo en cuenta que hemos llegado como novatos. Y bueno, yo creo que el desarrollo, nuestra labor ha sido positiva y siempre manteniendo nuestra línea y, como dijimos desde el primer día, siempre apoyando aquello que sea coherente, venga de quien venga, y posicionándonos en contra si nos parece que no es correcto para el municipio.
Si ho portem al terreny personal, com ho està vivint vostè? Comentava ara d'aquesta nula experiència política fins fa dos anys. Com ho porta?
Sí, bueno, personalmente, como he comentado en alguna ocasión, compaginar el trabajo, mi vida laboral con el ayuntamiento, no resulta del todo fácil. Porque aunque el tiempo que tengas que dedicar no sea excesivo, tu cabeza siempre está ocupada. Además de mi desarrollo laboral, que también me hace darle a la cabeza, luego tienes el municipio, el ayuntamiento, lo tienes todo el día en la cabeza. Y bueno, siempre intentando conseguir ideas, soluciones, aportaciones, preparar mociones. Entonces, claro, esto, aunque la moción la puedas hacer como aquel que dice en una hora, tiene un trabajo previo que ha sido darle run, 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 run. Entonces, todo eso no es sencillo de llevar. Pero bueno, entendemos que esto es así y si no, a tu casa, ¿no? Eso está claro.
Quan va començar aquesta legislatura, segurament que des de Vox tindrien unes expectatives, uns objectius. Aquestes expectatives i objectius s'han complert? O quines eren aquestes expectatives i objectius?
Bueno, las expectativas son simplemente el bien del municipio, el conseguir que voy a utilizar la famosa frase de que nadie se quede atrás, a nadie se le abandone, principalmente a nuestros vecinos, principalmente a los nacionales, eso lo tenemos muy, muy claro. Y entonces, bueno, los objetivos, pues paulatinamente, yo creo que también el balance es positivo. Hemos tenido el resultado de aprobarnos varias mociones, no, nos sorprendió en su momento, pero evidentemente eran mociones coherentes y, claro, posicionarse en contra hubiera dejado colorado al resto, ¿no? Al resto de adversarios barra enemigos. Y bueno, creemos que al final, o sea, creemos, ¿no? En este caso, personalmente, como he dicho, el balance es positivo.
Perquè si li pregunto a vostè quin rol creu que ha tingut Vox dins d'aquest ajuntament?
El rol, bueno, pues demostrar que estamos en distintas posiciones del resto. Tenemos nuestra línea de pensamiento, de ideología y de trabajo, y eso creo que se demuestra claramente.
¿Creu vostè que s'han sabut diferenciar políticament de la resta davant de la ciutadania?
Sí, tanto y tanto, tanto. Esto se ha visto en numerosas ocasiones, sobre todo a nivel mociones. Está claro que nuestro posicionamiento ha sido totalmente contrario al del resto. En ocasiones no, en ocasiones hemos coincidido con los compañeros del PP, con otras agrupaciones también, pero ha quedado claro. De hecho, de vez en cuando, pues bueno, hemos recibido la bronca, un poco la llamada de atención por decir lo que decimos.
¿En quin sentit?
Bueno, pues ha molestado, por ejemplo, en el último pleno yo me manifesté por el asunto de ponerle una calle, una placa a Blas Infante, y entonces, claro, nosotros tenemos información la cual contradice que esta persona pueda representar a la región andaluza, a la comunidad andaluza. Y bueno, se me echaron encima todo el mundo, incluso diciendo la barbaridad que estamos en contra de los andaluces. Por favor, qué barbaridad.
Tú te que la información que ustedes van a decir no es información cierta.
Hombre, yo evidentemente me la creo. Claro, yo no lo puedo. No, yo no soy historiador, pero bueno, cada uno bebe de sus fuentes. Entonces, evidentemente, además que esta información la tengo yo hace muchos años, por mis audiencias de la radio. Yo llevo muchos años, si no súper sobreinformado. Y bueno, la línea, lo que yo expuse sobre Blas Infante, extraído de un artículo, evidentemente me lo creo fehacientemente.
Dic, perquè a vegades en un plenari, quan es fan segons quines afirmacions, s'ha d'haver allò un fonament, no?
Sí, sí, darrere, hombre, no? Está claro. A ver, en política, aunque a veces todo vale, realmente no todo vale, ¿no? Y bueno, decir falacias no es lo correcto y no entra en nuestro planteamiento.
Quines eines utilitzen vostès per fer arribar el seu missatge a la ciutadania? Els hem vist amb carpes informatives, alguns divendres.
Sí, a ver, nosotros tenemos claro que la base principal de la consecución de simpatizantes, afiliados, votantes, es la calle, ¿no? Entonces, hemos demostrado con creces que la calle es nuestra. Sin duda alguna, somos los líderes en el montaje de carpas informativas, eso no hay ninguna duda. Y luego el ir por la calle hablando con la gente, y luego a nivel digital, pues bueno, utilizamos nuestras redes del grupo municipal, en X, en Instagram y en Facebook, trabajamos con ellas. El famoso WhatsApp es el que hoy en día yo creo que es la herramienta, por lo menos con el grupo de amigos barra conocidos, y bueno, ahí vamos trabajando con ello.
¿Quina relació tenen amb la direcció de Vox, per exemple, la direcció de Vox a Catalunya?
Muy buena, muy buena. O sea, tenemos una constante relación. Mira, sirva de primicia, ayer precisamente estuve reunido con Ignacio Garriga en el Parlament. Está haciendo una ronda con cargos, concejales y demás, y ayer estuve reunido con él Y bueno, la sintonía no es que sea buena, es que es fantástica, ¿no? Entonces, claro, él desde su altura, su posición, pues claro, nos agradece el trabajo que estamos haciendo en cada municipio. Y entonces nosotros tenemos una interlocución constante a nivel de asesoramiento, a nivel de aportación, a nivel de consultas. O sea, no ahí no hay ninguna queja, duda ni nada parecido.
Quan es presenten mocions de Vox aquí en el plenari, aquestes mocions sorgeixen del grup municipal de Vox Sant Andreu de la Barca?
Básicamente sí. Ahora mismo tendría que tirar de memoria para haber introducido algunas sí que habrá entrado, porque como en su momento dije, hay mociones generalistas que pueden afectar al municipio. Entonces las implementamos. Pero cuando no tocan, a ver, en San Andrés tenemos una casuística, una manera de funcionar. Podemos tener mayor o menor criminalidad, mayor o menor inmigración ilegal. Entonces hay cosas que, claro, tampoco vamos a decir que San Andrés está en llamas. Cosa que, entiéndase la metáfora, cosa que sí ocurre en otros municipios, como pueda ser Tarrasa, que hay unos conflictos bastante serios, y otros como puede ser Sal, etcétera, etcétera. Claro, aquí no nos vamos a inventar que está San Andrés ardiendo.
¿Quién es la seva valoración sobre el tema de la seguretat a Sant Andreu de la Barca?
Bueno, la información que tenemos es que dentro de haber su casuística, sus casos, lo que nos va llegando dentro de lo que cabe, si no, ya hubiéramos levantado la mano abiertamente. Y cierto es, hay que decirlo, que bueno, a nivel de gobierno, que fue uno de los motivos de aprobar presupuestos, es que se aumentaba el presupuesto en seguridad. Entonces, claro, eso nos complace. Entonces, no podemos tampoco lanzar misiles sobre ello por el conocimiento que tenemos.
Utilitza vostè a vegades un llenguatge molt bèl·lic, no? Amb les explicacions.
Sí,
abans enemics, no?
Sí, bueno, es la manera de expresarse. Creemos que a lo blanco hay que decirle blanco, a lo negro negro, y no andarse por las ramas, no tenemos la piel fina, entonces, ¿qué vamos a hacer? Molesta. Hoy en día todo es políticamente correcto, a lo cual, no, hay que ser correcto, pero como dice, desde nuestro líder hasta cualquiera de nuestros compañeros concejales, etcétera, tuve discursos y bueno, son apoteósicos.
Parlem ara de la gestió del govern de Sant Andreu de la Barca, govern format, recordem, per FEM Sant Andreu i per En Comú Podem. Quina valoració fa de la gestió de l'equip de govern fins ara, en aquests dos primers anys de legislatura?
Bueno, la valoració a nivell de puntuació, como hay cosas que no nos han gustado desde el primer momento, determinados presupuestos, como bien sabéis, claro, no podemos darle una nota alta. Eso sin ninguna duda. Si excluimos lo que afecta al tema ideológico, al tema feminismo y todas estas cosas, que como he dicho siempre, no estamos a favor en absoluto de que a una mujer, a un homosexual, se le toque un pelo. Eso totalmente. Pero como un día comentaba yo precisamente con Margie River, con el alcalde, decía, mira, si lo vendéis de otra forma, a lo mejor nos encontraréis a vuestro lado, pero es que lo vendéis de tal manera que yo, por ser hombre, soy un maltratador, soy un asesino. Así no, lo siento, así no.
Per tant, quina valoració fa de tota aquesta gestió?
Bueno, le daríamos un suficiente, un 6.
Pels compromisos electorals, creu que s'estan complint els compromisos electorals de l'equip de govern?
Ahí me ofrece algunas dudas, pero sí que es verdad que están habiendo algunos avances. Nada destacable, porque lo que se está haciendo mucho es intentar, dudo que se consiga, el contacto con el ciudadano a nivel regidores de barrio, y entonces no sabría decirte exactamente si están cumpliendo objetivos. Tengo serias dudas.
Després parlarem d'aquest contacte amb el ciutadà, de com ho veuen per part de Vox, però segons Vox, quins serien aquells projectes urgents i que necessita, en aquest cas, Sant Andreu de la Barca i que no poden esperar?
Bueno,
¿cómo podrían el focus o la lupa en aquest
cas? Sí, sí, sí. Bueno, pues habría que hacer, digamos, un escrutinio al milímetro de aquellas personas que lo puedan estar pasando mal. Estas personas necesitan la ayuda inmediata y entonces hacer una valoración estricta y, como he dicho, por muy mal que pueda sonar y por mucho que moleste, primero, nuestros vecinos nacionales. Cuando todos tengan sus coberturas, que no tengan necesidades básicas, entonces, en la medida de lo posible, se debe de ayudar a aquellos que sean extranjeros, que estén de manera legal. Y evidentemente, sintiéndolo mucho a los ilegales que podamos tener en el municipio, lo sentimos mucho, pero no deben de estar ni en San Andrés de la Barca, ni en Barcelona, ni en España de manera ilegal.
Com valora vostè el funcionament del ple i la qualitat del debat polític a Sant Andreu de la Barca?
Bueno, como he dicho antes, nos molesta ese exceso de lo políticamente correcto. Nos gustaría que fuera, y claro, nos rechina siempre el buenas tardes a todos y a todas, porque nosotros hablamos español / castellano, y el todos incluye a todas las personas que pueda haber en el pleno. Entonces, esa repetición, estas cosas, pues claro, nos rechina. Aquí no se margina a nadie, hablamos español, el español se inventó para transmitir, expresar lo que tú quieras con el mínimo de palabras. Entonces, esa repetición, ellos, ellas, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, que es lo que está de moda en todo a nivel nacional, pero creemos que no. Entonces, aquello...
¿Y no ho entén com una part més inclusiva, no?, d'incloure a tothom?
És que no lo vemos totalmente necessari, en absoluto. No. Todo se tergiversa y ha llegado a... Todo va relacionado con el patriarcado. A ver, nunca ha habido problemas. Yo creo que la sociedad española, evidentemente en San Andrés, todas las personas tenemos los mismos derechos y obligaciones, seas de un género, seas del otro. Entonces, lo consideramos innecesario. No nos hacemos partícipe de ello.
¿El clima político entre los diferentes grupos?
Bueno, dentro de lo que cabe, como he manifestado en ocasiones, pues gratamente, desde el primer momento, pues la relación ha sido fluida. No ha existido en ningún momento un cordón sanitario de manera fuerte, en absoluto. En su momento sí que en los inicios, hasta que tenemos el orgullo, la complacencia de haber demostrado que somos personas normales, personas llanas. Tengo la convicción de que somos buenas personas. Entonces, esto sí que lo hemos demostrado y lo hemos notado. Con algún grupo que había más distanciamiento al principio, al final hasta hay alguna risa común, etcétera, y entonces la valoración con el transcurso de los meses, incluso ya de los años, ha ido increciendo positivamente.
Perquè quina relació tenen vostès amb altres grups presents en el plenari, amb qui té més afinitats i amb qui menys?
Bueno, quizá por afinidad, digamos que porque nos posicionamos en el mismo lado, ¿no? Bueno, no es exactamente el mismo, pero estamos un poquito más próximos. Es evidente que con Sonia, con el grupo municipal del PP, tenemos un poco más de feeling. Con el resto, a ver, con el gobierno del ayuntamiento, pues propone cosas coherentes. Alguna de ellas no nos han dolido prendas en felicitarles, en decir, hombre, ahora estáis proponiendo la excelencia en la educación, chapó, chapó. O sea que en ese sentido si cabe hay un tanto más de distanciamiento con el grupo socialista, no rechina más, porque claro, están súper dolidos, todavía no han asumido que están fuera del gobierno, todavía no lo han digerido, necesitan todavía un poquito más de bicarbonato y sal de fruta para digerirlo, ¿no? Todavía Juan Pablo entra al ayuntamiento y se cree que es el alcalde. A ver, los pies en el suelo, a ver si sois capaces de volver, que no lo tenéis fácil y ya veremos, a ver.
Abans de seguir parlant d'aquests dos anys de legislatura i parlarem d'això, de la participació ciutadana, que abans vostè ha apuntat alguna coseta, recordem també als nostres oients que des de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca també poden llegir un cop al mes els diferents articles dels partits polítics presents en el plenari municipal. Li dic el titular de les dos últims articles que han publicat per part de Vox. Una, que és la declaració de la celebració del Dia del Pare, que això es va comentar també en el plenari, i l'altre, l'últim, publicat el 30 d'abril, que dediquen a l'article, de fet escriu el seu company Amador Vázquez, a la Moreneta.
Sí, correcto. Bueno, pues este artículo parte de la base de que no nos consta, celebrándose el aniversario en este pasado mes de abril.
El milenari.
El milenari, correcto, gracias. Bueno, pues Amador dijo, oye, ¿qué pasa? Aquí no se hace una declaración, una felicitación, no. Entonces, aquí demostramos que nosotros somos proclive a ello porque hay mucha relación con Montserrat, o sea, de Montserrat con San Andrés de la Barca en tiempos pasados, etcétera, y bueno, no se ha hecho ninguna mención y de ahí nace este artículo.
¿O convertirán en museo?
Se ha valorado, incluso se está valorando. Todavía no te puedo confirmar que lo hagamos, pero no es mala tu pregunta.
Tornem als dos anys. Quina és la seva opinió sobre la participació ciutadana en aquests dos anys? O els mecanismes de participació ciutadana que ha posat en marxa, en aquest cas, el govern?
Jo és que creo sinceramente, por desgracia, que se haga de una forma u otra, no se recibe el resultado que a todos nos gustaría, sinceramente. ¿Cuánta gente participa? X. O qué tanto por ciento de la población participa. Al final siempre son minorías. Entonces, si tú te agarras a lo que dice una minoría, es cierto que el resto no se ha manifestado. Bueno, pues tienes que buscar la manera que se manifieste más del 50% de la población. Si no, no me vale. Lo que diga el 20%, el 30%, no me vale. Esto no me vale. Entonces, el día que a mí me demuestren que ha habido una participación, por poner una cifra, de 10.000 personas en San Andrés de la Barca y todos se han posicionado, si procede, a favor, diré, hombre, ya tenemos una base. Esto no me lo van a demostrar nunca. Está claro, ¿no? Porque el ciudadano es que está a lo suyo. El ciudadano está a lo suyo, a su trabajo, a sus problemas, a su salud, etcétera, y al final no participan. Simplemente participan el día de emitir el voto.
Tenim assemblees de barri, tenim l'audiència pública abans del ple municipal.
L'audiència pública va a Molina i quatre més, i el protagonista és el senyor Molina. No lo digo con ninguna animadversión.
Les últimes sembla ser que hi ha més gent, eh?
Sí,
vostès no assisteixen a l'audiència pública.
Bueno, como ya dijimos, nos duele, pero claro, tenemos que protestar de alguna manera. Como ya dijimos, los dos únicos pecados de alcaldía han sido introducirnos, darnos el despacho más pequeño, siendo la tercera fuerza, y luego removernos en la mesa del pleno, ¿vale? Nos trasladó al rincón de... al rincón del miedo, ¿no? Allí a la esquinita. Entonces, pues bueno, nosotros se pidió por escrito, verbalmente, y bueno, no ha rectificado. Bueno, él sabrá por qué no rectifica. Y entiéndase, nuestro pataleo también es cierto porque salvo últimamente por el conflicto con los vecinos de Corbera, entonces ahí ha habido más rum-rum, más, pero hasta entonces no. La audiencia ciudadana pues es lo que es y ya está.
Parlem de transparència. Considera que la gestió municipal ha estat clara? Ha hagut prou transparència en aquests dos anys?
Yo considero que si no total, no tenemos queja de ello. No, yo creo que, como he dicho antes, la comunicación está siendo buena, la información también. Hay ciertas quejas de otros grupos que no nos convocan, que no nos permiten, que nos presentan con un espacio de tiempo corto. No digo que no tengan razón, pero es que muchas veces hay veces que alguna de estas cosas las presentan con mayor o menor tiempo. Al final tienen mayoría y bueno, tú podrás decir lo que quieras. Pero ojo, no les quito la razón a los otros grupos municipales que han manifestado esta queja.
Però en el cas de vostès, en quant a Vox, com veuen aquesta transparència?
Sí, por eso digo que aparte de estos detalles, en general, bien. O estamos muy fuera de juego y se nos escapan cosas, que creo que no. Pero bueno, la información viene siendo cada semana nos llega la convocatoria para la Junta de Gobierno, normalmente, o por decir, no asistimos por circunstancias laborales, de tiempo, etcétera, etcétera. Y bueno, allí en esta asistencia eres un mero espectador, pero bueno, no deja de ofrecerte, oye, vente y ves lo que tratamos y lo hablamos. Nosotros eso pues no podemos hacer más que aplaudirlo.
Quins objectius o prioritats encara en aquest tram final de legislatura per part de Vox? Aquests dos anys que queden? Estem a la meitat justament ara.
Bueno, pues los objetivos es seguir en la línea que llevamos, a luchar denodadamente siempre por el municipio, o sea, quiere decirse proponer cosas pura y llanamente municipalistas de un tipo o de otro. No entrar como otros grupos que te presentan mociones generalistas o internacionales, llámese Israel, Hamás. A ver, por favor. Nosotros últimamente no estamos presentando mociones. ¿Por qué? Bueno, porque no nos surgen, no nos llega la información suficiente, pero sin culpar a nadie, será culpa nuestra, de generar mociones que de verdad, entonces las que generamos atañen al municipio, podrán ser más o menos relevantes, de algunas estamos orgullosos. El hecho de anular los carriles bicis por las aceras, pues nos sorprendió, pero es que tenemos razón. Lástima que todavía no se ha implementado, yo lo he reiterado recientemente, digo, ¿esto qué? ¿Para cuándo? Todavía siguen circulando, ya va haciendo calorcito y las sombras para el carril bici. Pongámonos las pilas, por favor.
Finalment, ¿quin missatge voldria transmetre als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca?
Bueno, el mensaje es que nos sigan en redes, que acudan a nuestras carpas, que hablen con nosotros, nos comenten, se quejen, ya sea de cosas que no sean de nuestra culpa, digamos, que se manifiesten con nosotros y que sigan apoyándonos y que propaguen el mensaje de Vox. El mensaje de Vox en San Andrés de la Barca es el mismo que en cualquier municipio de toda España, igual que el mensaje nacional. Ahí no tenemos ninguna variedad, no hay nada que no sea coherente a nivel nacional. Como he dicho antes, cada municipio tiene sus peculiaridades a las cuales hay que ceñirse. Eso está claro. Entonces, bueno, lo que digo, el mensaje a la ciudadanía, también que lleguen a entendernos que no resulta del todo fácil estar aquí en el sitio. Que no es aquello, mira, este en cuanto que coja el sillón ya no se va a menear, no, yo me meneaba antes de ser concejal, durante y después, sigo montando carpas, pues muy concejal que sea, eso no me limita para hacer, a mí lo que me limita, por suerte y por desgracia, es mi actividad laboral.
Doncs Antonio López, portaveu de Vox a Sant Andreu de la Barca, gràcies per compartir aquest espai de portaveus, per haver fet aquest balanç d'aquests dos anys de la meitat de legislatura municipal. Recordem que acabarà el 2027. Aquests dos anys han passat ràpid?
Sí, volando. Lo comentábamos off the record, que el tiempo pasa volando. Nos estábamos comiendo, sin alejarnos mucho, nos estábamos comiendo los turrones antes de ayer. Ya hemos celebrado Semana Santa y estamos que estamos de vacaciones de verano. Por favor, poner el freno, por favor.
Antonio López, portaveu de Vox. Continuem parlant també amb la resta de portaveus dels grups municipals, aquí aquest espai portaveus, per analitzar el present i el futur de Sant Andreu de la Barca. Gràcies.
Muy bien, gracias Jordi. Hasta la próxima.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
Seguim amb d'altres informacions en aquest InfoSap. Aquest dissabte FEM Sant Andreu celebra la Festa del Canvi.
FEM Sant Andreu celebra aquest dissabte una festa al Parc Central. Amb aquesta celebració, els de Marc Giribet volen celebrar els dos anys del govern municipal de Sant Andreu de la Barca. Sota el nom de Festa del Canvi, el partit convida la ciutadania a celebrar la meitat del mandat de la legislatura actual. Són les regidores i membres de FEM Sant Andreu, Eunice Martín i Anna Serra.
Celebrem una festa perquè estem a meitat de mandat i estem molt contents de poder compartir amb tots els ciutadans i ciutadanes doncs, aquesta fita. Meitat de mandat, doncs volem fer una festa per tothom.
Celebrarem una festa el proper 17 de maig aquí al Parc Central. A partir de les 5:30 les famílies, qualsevol veí o veïna del municipi podrà venir. Tindrem espai per petita infància, inflables per infants i joves de fins a 14 anys, servei de barra, també sopar, és a dir, qualsevol persona que es vulgui quedar a sopar, que ens faci un missatge al telèfon de FEM Sant Andreu i podrà reservar el tiquet. Serà una jornada per compartir, per parlar, sobretot per nosaltres poder-vos escoltar, com esteu vivint aquest mig mandat que portem, poder parlar també del canvi que hem fet i del canvi que vindrà.
Sobre això, dir-vos que durant tota la tarda doncs, farem un petit acte, 30 minuts, en el que doncs, compartirem amb vosaltres doncs, algunes coses de les que han passat, algunes coses de futur i també tindrem els primers premis Jordi Cazorla. El Jordi Cazorla és una persona que va compartir amb nosaltres tota la campanya, una persona que es va implicar molt també amb l'Institut del Palau. Era una persona amb uns valors entranyables, de comunitat, de donar-se i, per desgràcia, fa més d'un any ens va deixar, es va posar malalt i ens va deixar i vam pensar que seria, per nosaltres va ser una cosa molt bonica pensar que podíem donar aquests primers premis perquè la idea és poder fer-lo cada any.
Esperem que pugueu venir, que sigui una jornada, això que deia, de compartir, de passar-ho bé, de poder seure una estoneta, prendre alguna cosa fresca, gaudir amb la família, sobretot espais de trobada, de fer comunitat i bé, doncs, de fer xarxa.
Amb tot, el Parc Central acollirà aquest dissabte 17 de maig la festa de FEM Sant Andreu, amb jocs infantils, servei de barra i sopar, música i la primera edició dels Premis Jordi Cazorla.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
I aquest dimarts la Guàrdia Civil ha celebrat els seus 181 anys d'història. Ho ha fet a la comandància de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca. Tot seguit, més detalls.
Ràdio Sant Andreu informa.
La Guàrdia Civil ha commemorat el 181è aniversari de la seva fundació. L'acte s'ha celebrat a la comandància de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca i ha estat presidit pel delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, i el cap del cos a Catalunya, Pedro Antonio Pizarro. L'acte s'ha iniciat amb el lliurament de les distincions a membres de la Guàrdia Civil i persones de la societat civil. La Badia de Montserrat ha estat distingida amb la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guàrdia Civil en el marc de la celebració del mil·lenari de Montserrat. L'alcalde Marc Giribet ha estat present en l'acte en representació del consistori, a més d'altres regidors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Durant el seu discurs, el cap del cos a Catalunya, Pedro Antonio Pizarro, ha destacat la tasca de la Guàrdia Civil des de fa 181 anys.
Son ya 181 años desde la fundación de la Guàrdia Civil, un aniversario que no solo conmemora el paso del tiempo, sino que celebra el compromiso continuo con la legalidad, la convivencia y la protección de los derechos de todos los ciudadanos. Este aniversario entrelaza de forma inseparable Cataluña con España. Habla de servicio, sacrificio y entrega. Habla de coraje silencioso, con el que miles de hombres y mujeres defienden la paz social, la ley y los valores democráticos. Desde la seva fundació a 1844, pel Real Decret durant el regnat d'Isabel II, la Guàrdia Civil està testimoni i garant dels grans canvis de la nostra societat. Va néixer en temps inestables, en un país marcat per el bandolerisme i la inseguretat rural. Per això, des dels seus inicis, va ser concebuda com una força disciplinada, políticament neutral, honesta i propera a la ciutadania. Des del principi, es va guanyar la confiança de la població, especialment en aquelles zones on era l'única autoritat present. Durant quasi dos segles, el cos de la Guàrdia Civil ha estat present allà on ha fet falta, a les carreteres, operacions contra el crim organitzat, catàstrofes naturals, missions de pau i oferint suport a qui ho necessita en gestos silenciosos.
Al final del seu discurs, Prieto ha parlat del futur de la Guàrdia Civil.
Tenemos detrás a toda la institución, a un país que nos respeta, que confía en nosotros. Nuestra actitud es un ejemplo de dignidad. Hemos sabido mantener la serenidad y la firmeza, incluso cuando el contexto ha sido adverso. Por eso, permitirme tres ideas para renovar el ánimo, para encarar el futuro con la cabeza alta. Primero, la Guardia Civil es una institución de futuro. Su capacidad de adaptación la ha llevado del siglo XIX al XXI sin perder la esencia. La transformación tecnológica, la cooperación internacional y la especialización son prueba de ello. Sois parte de este presente dinámico y de ese futuro prometedor. Segundo, nuestra fortaleza en los valores, no en el poder, sino en la autoridad moral que emana del cumplimiento fiel de la ley, del respeto, de la cercanía al ciudadano. Somos lo que hacemos y la ciudadanía lo sabe. Y tercero, la Guardia Civil en Cataluña es esencial, no prescindible, no marginal. Es parte del tejido de seguridad y convivencia de esta tierra. Nuestra presencia garantiza que nadie quede atrás, que todos se sientan protegidos.
Per la seva part, el delegat del govern, Carlos Prieto, ha destacat les diferents actuacions que ha realitzat la Guàrdia Civil a Catalunya en el darrer any.
Si alguien se pregunta qué hace la Guàrdia Civil en Cataluña, permítanme que les dé algunos datos del año 2024, con su permiso, mi general. Se han intervenido en más de 2.180 delitos y detenido e investigado más de 2.200 personas. Tramitado más de 15.000 infracciones administrativas. Intervenido material en el ámbito de la lucha contra la propiedad industrial, relacionada contra la propiedad industrial, valorada en más de 26 millones de euros y 1,6 en contrabando. Se han investigado 151 grupos de delincuencia organizada con 224 detenidos y 110 investigados. Destacaríamos muchas operaciones, la operación Frenchy, una operación ejemplar de la Guardia Civil con un conjunto de múltiples policías de América Latina, Interpol, con 22 personas detenidas, 6,5 millones de euros en metálico, 3 toneladas de cocaína incautadas, 35 vehículos de alta gama y, sobre todo, 48 armas de fuego. Me gustaría destacar algunas de ellas, armas de guerra. Les podría hablar otras muchas operaciones. La operación Mapez, la operación Agua y Azul y Mate, la Camaleones, en la que desarticuló un grupo, el grupo de crimen organizado principal de los Latin Kings en España, y muchísimas otras. Pero seguimos. Más de 163 investigaciones con más de 900 detenidos e investigados en el ámbito de la ciberdelincuencia. Las víctimas suelen ser personas vulnerables, la mayoría mayores, que se valen a veces de una poca destreza o de una cierta confianza y por lo tanto atacan a aquellos más débiles. Pues ese conjunto de actuaciones también ha hecho la Guardia Civil. 18 detenidos en la actividad contraterrorista. Más de 700 investigaciones en el ámbito de la protección de la naturaleza en Cataluña. Maltrato animal, ordenación del territorio o incendios forestales incluso. Un ámbito ingente en la actividad de intervención de armas, con más de 2.700 inspecciones. Se han cursado 31.000 expedientes administrativos en relación con esta actividad. Se han llevado a cabo la inspección de más de 1.200 establecimientos relacionados con la pirotecnia en el ámbito de la campaña de San Juan. Y en puertos y aeropuertos, ¿qué les diré? En los puertos de Barcelona y Tarragona, control sobre más de 5 millones de pasajeros, 311 delitos investigados, 74 detenidos y la aprehensión de prácticamente 9 toneladas de cocaína. O al aeropuerto de Barcelona, con el control de 55 millones de pasajeros, 344 delitos investigados y más de 79 detenidos. ¿Saben el conjunto de la aprehensión de droga del ámbito de la Guardia Civil en Cataluña este año pasado? 1,4 toneladas de hachís, 3 toneladas de marihuana y, atención, más de 16 toneladas de cocaína. Si alguien se hace la pregunta de qué hace la Guardia Civil, aquí tienen la respuesta.
El delegat del govern, Carlos Prieto, doncs, presidint aquest acte del 181è aniversari de la Guàrdia Civil, de la seva fundació. L'acte s'ha celebrat a la comandància de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca i, com comentàvem abans, l'abadia de Montserrat ha estat distingida amb la Cruz de Plata de l'Orden del Mérito de la Guàrdia Civil en el marc de la celebració del mil·lenari de Montserrat.
Durante 2025, l'abadia de Montserrat celebra su milenario. 1.000 años de historia que avalan un testimonio de fe, cultura y servicio a la sociedad ofrecidos de manera ininterrumpida. La abadía ha sido, a lo largo de los siglos, un faro espiritual y un punto de encuentro para generaciones de todo el mundo. Hoy, en la conmemoración del 181 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil, se rinde homenaje y distingue a la abadía de Montserrat con la concesión de la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Entrega el delegado del Gobierno en Cataluña al prior de la Abadía de Montserrat, don Jordi Puigdeval i Roca.
Sobre aquest acte podeu trobar fotografies a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
A continuació parlem d'una enquesta sobre consum de la Diputació de Barcelona. Creix la compra de marca blanca i augmenta el pes dels homes en els hàbits de consum. En té més detalls el nostre company Pere Joventí Balcells.
Creix la compra de marca blanca i augmenta el pes dels homes en els hàbits de consum. Prop de la meitat de les llars de les comarques de Barcelona han incrementat el consum de productes de marca blanca, especialment entre les llars monoparentals, joves i dones. Així ho recull l'enquesta d'hàbits de consum i compra 2024, presentada per la Diputació de Barcelona. L'estudi també mostra un augment del 17% del pes dels homes com a responsables de la compra. Tot i això, les dones continuen tenint un paper majoritari amb el 62% de les llars. La despesa mitjana mensual en alimentació i productes habituals se situa en els 420 euros per llar, 448 a la nostra comarca. La proximitat continua sent clau, el 75% de les compres es fan al barri i una de cada tres al mercat municipal. El 60% de les llars fa servir bosses reutilitzables i la compra online es manté estable en preferència per moda, electrònica i oci. El principal motiu per fer compres per internet és la comoditat i el mòbil és el dispositiu més utilitzat per fer-les. Els ciutadans puntuen amb un 7,15 sobre 10 l'oferta comercial als seus municipis. Les compres per internet es mantenen estables, però tendeixen a pujar en àmbits com la compra d'alimentació o moda i complements.
Pel que fa a la freqüència de compra, és de 2 o 3 vegades per setmana a l'alimentació fresca, mentre que la resta d'alimentació es compra un cop per setmana. Els motius per fer compres quotidianes fora del municipi són principalment la varietat de productes i la quantitat oferta de botigues que hi troben. Totes aquestes dades d'aquest estudi es podran consultar properament al nou web de l'Observatori del Comerç Local, un espai de la Diputació de Barcelona que permetrà obtenir els resultats agrupats per àmbits o resultats específics i descarregar les dades del treball de camp de les 3 edicions que s'han fet. L'enquesta d'hàbits de consum i compra 2024 ha inclòs més de 7.300 enquestes d'arreu de les comarques barcelonines.
L'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca es troba en període de preinscripció de cara al nou curs 2025-2026. Volem saber quines són les novetats i també els requisits per fer les preinscripcions. Ens acompanya Oriol Cusó, director de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Oriol.
Molt bon dia.
Bé, primer de tot parlem de novetats de cara al nou curs. Quines són les novetats que tenim? Quins són els cursos que oferiu?
Doncs sí, mira, a l'escola, com sempre, oferim el nostre servei. Sempre ens agrada recordar que és un servei per a tota la ciutadania, que no només és una escola per a infants, sinó que és una escola municipal per a tota la ciutadania. I sí que de cara a novetats pel proper curs, val? Per exemple, a nivell de dansa, oferim una novetat per alumnes a partir de 12 anys que es diu Puntes, val? Que és una assignatura on, això, on es faran aquestes puntes clàssiques, on es farà aquesta tècnica clàssica per donar, no?, un aprofundiment a aquells alumnes que ja ho estaven desenvolupant però que ho volen fer de forma més, no?, més específica. I d'altra banda també obrim una nova assignatura que es diu Clàssic Contemporani Modern per a joves de més de 16 anys, perquè fins ara per aquest perfil d'alumnat només teníem el Ballet de l'Escola, que és un grup fantàstic, però que només teníem aquest, no?, aquest producte, i oferim aquesta nova assignatura per poder donar servei a tota la gent que ens puja, no?, que és molta i que vol continuïtat amb dansa a l'escola, no? I a nivell de música, la novetat que oferim, aquest any vam estar fent uns tallers de llarga durada, que es diu, tipus així com a extraescolar, no?, d'octubre a maig, que ho vam estar fent a l'Escola Àngel Guimarà i a Valde Palau, i ha anat superbé. Vam estar fent instruments de vent, i aquest any la novetat que oferim és que portem el taller a l'escola, val? A la nostra escola, i el que farem és que en vez d'un taller de vent, doncs farem un taller, el dimarts farem taller de violí, el dimecres farem taller d'ukelele i el dijous farem taller de vent, de 4:45 a 5:30 per a tots els alumnes de primària que vulguin del municipi. I també, que és la novetat, no?, una mica que ens ha funcionat molt bé aquest any, que ha sigut també que es pot inscriure també un pare o mare, també, si vol, de l'alumne, val? Que això també penso que és una cosa molt xula, perquè a vegades els pares tenim pocs serveis que puguem fer amb els nostres fills, no? I llavors això, l'alumne es pot apuntar sol, però també, si vol, es pot apuntar un pare o mare per poder fer un d'aquests 6 instruments, no?, amb això que es diu taller de llarga durada.
Aquestes serien les novetats, tant a dansa com a música. Aquestes novetats s'afegeixen al que ja és habitual a l'escola.
Exacte, sí, a l'escola, el que dic, tenim un servei per a tota la ciutadania, no?, on fem cursos regulars, des del calendari que fem és el calendari escolar, que és de setembre a juny. I després també tenim tallers de llarga durada, com el que us he explicat, i després tallers de curta durada, no?, que són de 4 a 8 sessions, que per exemple aquest any amb dansa vam fer el d'embarassades com a novetat, amb música seguim fent el de nadons, també hem fet un d'ukelele de curta durada i de veu. Bueno, anem fent diferents productes també, no? I sí, això com sempre és, ho mantenim i ho anem ampliant.
La prescripció hem de dir que és fins al dia 21 de maig, però com sempre comentem, no acaba el dia 21.
Exacte.
Després ja que hi ha possibilitat també d'apuntar-s'hi, no?
Exacte, sí. Això també ho expliquem sempre. És a dir, l'Escola Municipal de Música i Dansa té matrícula oberta permanentment. És a dir, en un centre ordinari sí que hi ha un període tancat de matriculació, no? Que si no t'apuntes en aquell període et quedes fora. No, a l'Escola Música i Dansa tenim moviments, llavors sempre hi ha matrícula oberta. Però què passa? Que ens hem d'ordenar. Llavors, per ordenar-nos, el que fem és que ara estem en el període ordinari, que es diu del 12 al 21. Què vol dir això? Que tothom que s'apunti en aquest període del 12 al 21 té el mateix ordre d'entrada, com si diguéssim, no? Llavors, nosaltres places. Avui penjarem, publicarem unes places que hi ha a dia d'avui, i doncs tothom que s'inscrigui aquí dintre doncs tindrà aquestes mateixes opcions, seguint una baremació estàndard, no? De si vius a Sant Andreu de la Barca, si tens germans, no? Els clàssics, doncs ho ordenarem. Vale? I llavors, a partir del dia 21 et pots seguir matriculant, però ja és per ordre d'entrada, el primer que arriba, el primer que seu, com dirien aquests. I llavors és una mica això. Vale? Llavors, per això nosaltres sempre què recomanem? Que hi hagi el que hi hagi avui a la llista, a les llistes de places, això són les llistes places d'avui. Què passa? Que molts alumnes de l'escola encara falta confirmar. No tothom ha confirmat. Llavors pot ser que on ara diem que no hi ha plaça, doncs que se'ns apuntin d'aquí al mes de maig o al mes de juny, que se'ns desapuntin, o que al mes de juliol o que al mes de setembre. És matrícula oberta, és matrícula viva. No, llavors, jo què recomano sempre? Si tu estàs interessat en fer alguna cosa, apunta't. Que hi ha plaça i te l'adjudiquem? Collonut. Que no? Doncs, com que hi haurà moviments, nosaltres ens guardem aquesta sol·licitud i en el moment que hi ha alguna baixa et truquem, ens posem en contacte i t'oferim, et preguntem si t'interessa. No?
Per fer aquesta sol·licitud, aquesta preinscripció, què hem de fer?
Sí, per fer aquesta preinscripció hem d'anar a la pàgina web de l'escola, vale? EMMDSAB, les inicials d'Escola Municipal Música i Dansa Sant Andreu de la Barca, mmsap.sabarca.cat, i allà només entrem, hi haurà una imatge que diu preinscripcions, cliquem aquí i llavors hem de seguir el circuit. Val? I el xulo també, que és una pàgina que és de l'Ajuntament, el xulo també és que en el moment que posem l'any de l'alumne, ja sigui el nostre fill o siguem nosaltres mateixos o qui sigui, al posar l'any de naixement ja el que et surt per clicar és només el que fa referència a la teva edat, no? La teva etapa educativa, és a dir, que no és infinit, no? Hi ha com aquesta... I després és posar-ho, cliques enviar i rebràs rebrem aquest mail de preinscripció i tu també rebràs el correu un mail de còpia de preinscripció. I aquesta preinscripció no obliga a res, és a dir, és gratuït fer la preinscripció i tampoc t'obliga a res. La preinscripció és com un tinc ganes de, no? Tinc ganes de fer no sé què, llavors no passa res per enviar-ho. No? O sigui...
Per tant, després vosaltres poseu en contacte, té plaça, li interessa, no li interessa.
Ah, això mateix.
Si és que sí, endavant, i si
això
no,
mateix.
Truqueu al següent que hi ha
exacte,
la llista.
Exacte, i si no, també es pot dir un apartat que posem observacions, i si tenim dubtes o volem preguntar coses, doncs a la fullet de prescripció és el lloc. Però sí que recomanem fer-ho perquè així ja estàs jugant una mica, és a dir, en el moment que hi ha aquesta sol·licitud, ja estàs jugant a que si després hi ha plaça, doncs quedes en millor lloc, com si diguéssim. No? Llavors, per això, en aquest sentit, creiem que és molt important de fer la preinscripció, només que tinguis una mica de ganes d'interès de fer-ho. No?
Fa uns dies sí que heu fet jornades de portes obertes.
Sí, vam fer-ho la setmana passada, dimecres i dijous, que va anar molt bé, va ser molt xulo, i va funcionar molt bé. I el mateix, si algú, evidentment, nosaltres de dilluns a dijous, de 5 a 9, l'escola és quan és, de 5 a 9 i mig és quan l'escola és oberta, però si algú vol veure l'escola en funcionament, pot venir i li ensenyem sense problemes. De fet, molta gent ens està venint, ostres, podem venir a veure una classe de dansa, ostres, podem venir a veure aquesta coral, i llavors cap problema, vull dir, veniu a l'escola, i us ho ensenyem gustosament, com també si teniu problemes a l'hora de fer la preinscripció, doncs també us ho expliquem, o us donem els tríptics que tenim, qualsevol cosa, aquí estem, no?
Vull dir que a l'escola hi ha moviment continu, eh?
Sí,
durant tot l'any.
Sí, no, i que són moments també que, és veritat que si no ens coneixes, doncs jo penso que és molt pertinent venir a l'escola a veure-ho, i que millor que veure l'escola en funcionament, doncs passar-se una tarda per aquí a l'escola, doncs t'ho ensenyem, veus quin és l'ambient que s'hi cou, pots conèixer el profe, no? Si un momentet de veure qui és, o... És important, no? També les classes de música i dansa són vivencials, no? No és un curset online de no sé què, sinó que vols veure com és l'escola, com és el mestre, com és la gent, quin ambient, no? I doncs encantats que vingueu i ens conegueu.
Doncs recordem, fins al dia 21 de maig, aquest període de preinscripció de cara al curs 2025-2026, a les diferents modalitats que ofereix l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, i a més, amb novetats de cara al nou curs. I com sempre ens acompanya Oriol Cusó, que és el director de l'escola. Oriol, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
L'Institut Nacional de Ciberseguretat, l'INCIBE, ha alertat sobre un nou mètode de robatori de comptes de WhatsApp que no requereix cap acció per part de la víctima. Els ciberdelinqüents aprofiten la bústia de veu per obtenir el codi de verificació necessari per accedir al compte de WhatsApp d'una persona. Tot comença quan els atacants instal·len WhatsApp en un dispositiu i intenten vincular-hi el número de telèfon de la víctima. WhatsApp envia aleshores un codi de verificació per SMS o trucada. Si la víctima no respon, el codi es grava a la bústia de veu. Els delinqüents aprofiten aprofitant que moltes bústies de veu tenen pins predeterminats com 0000 o 1234, accedeixen a la bústia i obtenen el codi per completar la verificació i prenen el control del compte. Un cop tenen accés al compte, poden suplantar la identitat de la víctima, demanar diners als seus contactes o difondre enllaços maliciosos. WhatsApp tanca automàticament la sessió de la víctima quan el compte es registra en un altre dispositiu, per la qual cosa és crucial actuar ràpidament per no perdre'l i contactar amb les telefòniques per posar-hi remei. Hem sortit al carrer per veure si la ciutadania està al cas sobre aquesta nova estafa o si n'ha patit de similars.
Sobre si heu patit algun cop alguna estafa a través de WhatsApp.
No, res, mai.
I alguna estafa a través del mòbil heu rebut?
No, tampoc. Tot bé, normal.
I us prepareu per si algun cop us envien algun enllaç o esteu una mica posats al dia per si de cas?
No, li diem que no toqui res i ja està. Sempre dic que no i ja està. Ja estic bé com estic i ja està.
Per tant, esteu conscienciats?
Sí, estàs conscienciat.
Sí, clar. És que ara hi ha una nova estafa que a través del WhatsApp et...
Sí, la sabem, l'hem llegit i estem, ja els hem avisat. Todo controlado.
No facin res, inclús ara no tocant també t'estafa. No,
exacte, per tant, millor el que no coneguin, fora. Ja estic bé com estic i si vull alguna cosa seré jo el que busco, no que em busquin a mi. I ja està.
Això és important. I heu fet el canvi aquest que demanen de trucar a la telefonia i canviar el número de la bústia de veu?
No, la veritat que no, que encara no. No hem fet això, perquè tampoc la fan anar, vull dir que no.
Si més no, esteu informats.
Sí, això sí.
Penjo i s'ha acabat.
Sí, que pot ser que algun dia et puguin entrar al mòbil...
No, exacte, claro.
Ara sí. Hi ha una estafa que t'entren a través de la bústia de veu. No sé si l'has seguit o si l'has vist a les notícies.
No.
Et fa por que et puguin arribar com a suplantar el mòbil?
El que passa és que no dono opcions, o sigui, si ja surt un telèfon de que em posa de que pot ser un fraude, doncs pues el deixo que soni i quan es cansen ja pengen.
Yo desde luego no, pero sí que sé que hay un montón, hay demasiado golfo, ¿no? Por ahí suelto, ¿no?
Y cada vegada més estafes, ara n'hi ha una a través de WhatsApp.
Sí, bueno, de WhatsApp, de Facebook y de todo. Yo no, intento no tenerlo, pero a veces pues no hay más remedio, ¿no? Si no, no puedes socializar o no puedes estar en contacto con el mundo, ¿no? Y entonces aprovechan de eso y la verdad que da mucho miedo. Da mucho miedo todo, entrar en el ordenador, entrar en el WhatsApp, entrar en cualquier página sin un poco que no sea muy oficial y siendo oficial, porque también las manipulan, pues es difícil, la verdad.
¿Y prens alguna mesura para protegerte o simplemente vas al tanto?
Bueno, yo intento ir al tanto, intento proteger a mis hijas, intento no descargarme cosas, intento siempre ir a sitios oficiales, sobre todo, y bueno, y ya está, pero poco podemos hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros? Si la verdad, si no lo utilizas, estás fuera del planeta, ¿no?
¿Heu patit algun cop alguna estafa telefònica?
Pues no, así que yo recuerde, no.
No.
¿Y os fa por algún cop a ser estafats a través del WhatsApp, por ejemplo, o a través de una página?
A mí me da miedo por mis padres, porque son mayores y cualquier cosa que les puedan decir o que se hagan pasar, esto que he visto muchas veces, que se hacen pasar por los hijos, pues sí, me da mucho miedo por ellos.
¿Y están previnguts o si els has explicat ell que et pot passar això?
Sí, yo siempre se lo digo, si te llaman o te dicen cualquier cosa, te envían un mensaje, ten claro que yo no. O sea, yo tengo una forma muy, muy directa de decir las cosas, no seré yo.
Ya sabrán que no eres tú. ¿Y en el teu cas?
También hace desconfiar, sobre todo cuando llegan SMS que aun siendo de tu banco, cuando da un enlace, pincha, siempre desconfías. Lo primero es ponerte en guardia antes de ver si es verdad o mentira.
Ara incluso hi ha una nova estafa que et suplanten a través de la bústia de veu, és a dir, tu ja no toques res, simplement ells accedeixen a WhatsApp i et suplanten al WhatsApp, o sigui, imagineu-vos.
No, en esto yo no sabía nada, hasta aquí no sabía nada, sabía lo de los enlaces a los bancos y esto sí, pero por ahí no, por WhatsApp tipo buzón de voz no.
Demanen que canvieu el PIN d'aquesta bústia, que la gent normalment no sap que la té, aleshores són PINs molt preconfigurats i els estafadors els aconsegueixen.
Que és justo esto, yo creo que no lo he cambiado nunca porque eso viene ya así, no, tampoco lo usamos mucho, la verdad. El tipo de buzón de voz y tal, no.
Vale, yo también había escuchado que es por llamada, que te al llamar muchas veces decimos sí o, y ya con ese sí pueden estar estafándote utilizando tu tono de voz.
Per evitar ser víctimes d'aquest tipus de ciberdelinqüència, podem fer dues coses. Desactivar la bústia de veu a través de la companyia o bé posar un PIN per accedir al servei que posi complicades les coses als estafadors. Per fer-ho, hem de trucar a la nostra companyia telefònica i gestionar-ho amb ells. Un altre frau comú és intentar enganyar directament la víctima perquè comparteixi el codi de verificació que rep per SMS. Quan la persona ho facilita, perd el control del seu compte. Per això mai s'ha de compartir el codi de 6 dígits rebut per SMS.
I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram i, com no, a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.